A Ràdio Alcoi, l'hora del medi ambient.
Molt bona vesprada. Comencem una nova edició de l'Hora del Medi Ambient. Un programa al que parlarem de projectes urbanístics fallits. De quines són les seues causes i, sobretot, quines són les seues conseqüències i quines poden ser les mesures per tal d'evitar casos, ara ens venen al cap, per exemple, com la Rosaleda o Serelles. Parlarem amb un professor de la Universitat Politècnica de València que té algunes teories al respecte. Anirem d'excursió amb Guillem Torres i Perea i tindrem, com no, molt bona música. Paco Pascual, molt bona vesprada.
Quique, bona vesprada.
Ens posem a gaudir de la música per tal de recórrer què?
Sí, avui anem a una altra vegada a la muntanya. Una vegada més, acompanyats per un poema sinfònic de Franz Liszt, Sinfonia de la muntanya, inspirat en un altre poema de Víctor Hugo, inclòs en la col·lecció Hojas de Otoño. Lo que se oye en la montaña. Quique, jo li canviaria el verb oir per el de sentir, perquè a més d'oir és molt el que pots sentir estant a la muntanya, però per damunt d'altres coses destacaria la gran sensació de llibertat que allí encontres.
Una autèntica joia per tal d'arrencar aquesta edició de l'Hora del Medi Ambient. Paco Pascual, una abraçada ben forta, moltes gràcies.
Una abraçada, Quique, adeu.
Molt bon cap de setmana.
Gràcies.
L'Hora del Medi Ambient, Ràdio Alcoi.
Al llarg del mes de novembre, la colla ecologista La Carrasca ha desenvolupat unes molt interessants jornades amb aquest lema: destrosses ambientals i polítiques de fets consumats. Gavi Sánchez, molt bona vesprada.
Hola, Quique, bona vesprada.
Unes jornades amb diferents activitats, amb diferents ponències. Ens ha cridat l'atenció precisament la ponència que tancava aquest cicle d'activitats. Una conferència al voltant de què fer amb els projectes urbanístics fallits o il·legals. I, per desgràcia, així al Coll tenim alguns, i no només al Coll, també a la comarca. És una conferència que va oferir el professor d'Urbanisme a la Universitat Politècnica de València i arquitecte Fernando Gaja y Díaz. Molt bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Fernando, què fem amb aquests projectes? Quines ferramentes tenim la població?
Bueno, en primer lloc el que cal dir és que es tracta de projectes molt diversos, no? Estem parlant no només d'edificació residencial, de vivenda, sinó també de sòl urbanitzat, d'infraestructures, principalment de la mobilitat, i també d'equipaments, de grans i mitjans equipaments que avui tenen un ús molt reduït, no? Per tant, les solucions que es puguen proposar dependiran molt de la naturalesa, del tipus d'acumulat, de construcció de la que estem parlant, i també de la situació en la que estiga, no? Si està completament acabat, si està a meitat, si s'ha quedat abandonada, és a dir, el repertori de solucions tindrà que ser molt puntual, però el que tenen en comú és una cosa, és la voluntat de resoldre el problema, de donar-li algun ús, el que siga, però qualsevol.
Dins d'aquestes obres, bueno, que han sigut projectes urbanístics fallits o il·legals, estan dintre d'una llei urbanística. Al territori espanyol i també al valencià han hagut modificacions, han hagut noves lleis que han eixit. Aquestes lleis actualment estan plantejades per a que els projectes siguin el més sostenibles possibles, o per contra van a favor d'una economia igual malentesa, afavorint els interessos crematístics de pocs?
Bueno, tenim una llei urbanística valenciana nova des de fa molt poc, des de l'estiu d'enguany, no? Bàsicament és una refundició d'un conjunt de lleis que n'hi havia, que eren molt nombroses i que estaven molt disperses, i ara per fi és veritat que tenim un text únic i acotat. Però la filosofia d'esta nova llei, nova entre cometes, quasi podríem dir, és pràcticament la mateixa, d'impulsar la construcció tot el que es puga. Fent-lo, això sí, amb més garanties, s'han afegit garanties de tot tipus, ambientals, monetàries, de responsabilitat del promotor, però no ha canviat la mentalitat bàsica de dir, bueno, de considerar que tenim un estoc acumulat de construcció i que no cal afegir encara més construcció. En aquest sentit, la llei s'ha quedat molt curta, ha millorat en altres coses, però no en aquest aspecte.
Una de les ferramentes que sí que coneixem i en el que hem tingut ocasió de poder veure són el que els col·lectius o la població demana quan veu irregularitats o quan veu coses que no estan clares, aquestes mesures cautelars o que es paren les obres per tal d'aclarir o esbrinar els dubtes que hi ha al voltant d'aixes construccions o aixes planificacions. Tal volta seria una solució perquè no tinguem aquests problemes, és dir, parar, analitzar, veure el que passa i a partir d'ahir tirar endavant o no els projectes?
Sí, evidentment la cosa aniria per ahí. Inclús jo aniria més enllà encara, no? El plantejament actual del tema de la participació pública és sempre a posteriori. És a dir, l'administració o qui siga, un particular, un promotor, presenta un projecte i n'hi ha un termini per a fer al·legacions, suggerències o el que siga, no? Però sempre és ja a fet consumat, o per lo menos a projecte acabat, no? Només cal mirar en altres països i en altres llocs que les coses no són així. És a dir, que la participació ciutadana és des del principi, a priori. És a dir, quan es comença a plantejar fer algo, oficialment es convida i es donen els recursos per a que els grups organitzats, socials, puguen participar en l'elaboració del projecte. Res d'això hi ha a la legislació valenciana o espanyola. En aquest tema estem en el punt zero. És a dir, la participació sempre així és, com dient, ja sobre algo que ja està decidit, no? I això hauria de canviar. És a dir, la decisió hauria de ser... Hauríem d'evolucionar a lo que es diu una codecisió, però des del principi. En les condicions actuals, pues, la participació necessàriament és sempre o majoritàriament d'oposició, és a dir, de dir a la contra quan se pensa que un projecte pot tindre un impacte ambiental molt gran. Estem molt, molt, molt endarrerits en aquest tema, tan endarrerits que ni es planteja, que és el grau màxim de no participació, que podríem dir.
I per tant, quan aquestes mesures cautelars no s'apliquen, el tema de les declaracions que ha comentat vostè,
sí,
són ferramentes adients, és a dir, una vegada que ja ha passat el procés, aquestes al·legacions aprofiten per algo, aquest esforç que es fa per analitzar projectes i per a aportar o per a posar en qüestió, són adients, aprofiten?
Bueno, en principi n'hi ha que dir, a més, que és una situació molt desigual, no? Perquè l'administració pública té una quantitat de recursos humans i tècnics i econòmics i de tot, que fer una oposició o una alternativa, més que una oposició, una alternativa o una suggerència, el que siga, des de fora és molt difícil perquè no n'hi ha recursos. Jo no sempre cite el cas d'Escòcia, no? En Escòcia, quan es fa un projecte del tipus que siga, l'administració dota de recursos als grups socials que volen participar en el procés, li cedeix un local, li cedeix mitjans tècnics, materials, per a que puguen participar des del principi. La situació així, dissortadament, és contrària, és tota la contrària, no? Perquè aquests grups no disposen de recursos, però és que, a més, normalment i dissortadament, l'administració no sol fer molt de cas. Es veu no com un col·laborador, sinó com un adversari, no? I clar, des d'aquest plantejament, al final la majoria dels casos de discrepància acaben en els juzgats. I clar, això ja sabem el que vol dir. Anys, costos i moltes vegades decisions judicials que arriben quan el projecte ja està fet. I clar, això fa que en la pràctica siga molt difícil revertir les actuacions.
Des del punt de vista de la responsabilitat política, caldria diferenciar el que és un projecte fallit i un projecte il·legal, perquè efectivament la situació econòmica pot canviar mentre està desenvolupant-se el projecte i finalment no acabar. Però quan estem parlant d'il·legalitat, l'actual legislació és molt laxa per al responsable polític de prendre una decisió en contra de l'actual normativa, no?
Sí, sí, totalment. És molt laxa per al responsable polític i exigeix molt poques garanties per al promotor privat. És a dir, els avals i les fiances que s'obliguen a fer són escassíssimes i no cobreixen ni de lluny els possibles impactes i els possibles danys. Només cal recordar, i és un tema molt actual, la fiança que s'ha exigit a Repsol per a fer els sondejos del petroli en Canàries, 20 milions d'euros. En 20 milions d'euros no cobreix pràcticament més que uns danys ambientals molt, molt, molt reduïts, irrisoris, no? Això estem parlant de casos inclús dins de la legalitat, no? Com és este, s'han complit tots els procediments legals, no? Encara que algú pugui dir que no, però pareix que sí, no? En els casos ja de flagrant il·legalitat, les dificultats de reversió són encara més difícils, no? I les responsabilitats de l'administració pública i dels responsables de prendre la decisió són molt escasses, perquè pràcticament no són personals, més que per la via penal, i això pues és molt reduït, evidentment.
Fernando Gaja, moltíssimes gràcies per ajudar-nos a entendre quines podrien ser algunes alternatives per tal d'evitar el que ha passat a molts indrets de la Comunitat Valenciana, de l'Estat espanyol i dissortadament molt propet al Coll i a la comarca, i aquests projectes que venien molta il·lusió i que finalment s'han quedat en absolutament en res perquè no s'han pogut acabar o perquè directament han estat declarats il·legals i que ara generen un gran problema per a la ciutat, tant urbanístic com econòmic, perquè cal intervindre per tal de corregir aquestes actuacions. Ha estat un plaer parlar amb vostè.
Bueno, moltes gràcies.
Gavi Sánchez, xerrem de seguida. Guillem Torres i Perea, molt bona vesprada.
Hola, bona vesprada, Quique.
En primer lloc, enhorabona per eixa presentació, tant la oficial com la que vau fer sobre el terreno de Camperols i Ramaders, eixa ruta que heu preparat per tal de celebrar l'aniversari del grup de danses Sant Jordi.
Gràcies, Quique, moltes gràcies per eixa... Bueno, sí, va ser un treball molt xulo, molt, a més molt emotiu, no? Vam fer el recorregut, el vam fer conforme saps en dues etapes, Al final 38 quilòmetres 100 metres és un recorregut que van fer, i també va ser emotiu perquè en alguns punts en concret van fer el grup de danses. Sant Jordi va fer balls típics en alguns punts. El primer va ser en l'Estepar, en memòria dels ramaders, en memòria dels camperols, de la gent dels masos, van fer una dansa. Després, el segon dia van fer dos dansaes, la primera va ser en l'ermita de Vercell i la segona va ser enmig de la serra, baix una zona de bosc, molt proper de lo que és el Baradell Merita. Van fer una dansa guerrera en memòria dels guerrers del Puig, del Castellar i de la Serreta. I en definitiva, un èxit molt emotiu, una activitat molt emotiva, i bueno, i vam acabar el nostre projecte, vam acabar 25 anys del grup de dansa Sant Jordi, de cultura, i bueno, i ahí ho tenim, un homenatge als nostres avants passats.
Enhorabona, insistís que a Guillem i a tot el grup de danses Sant Jordi. Avui anem de castell a castell.
Sí, bueno, en principi l'activitat anem de castell a castell, però avui anem a fer-ho anem a anar de castell a castell és en dos etapes, val? Anem a fer la primera etapa, que serà anem a visitar des del castell de Perpuchent fins al castell de Benisillo o castell d'Alcalà, que eren les dues propietats de l'Arrac, no? Possiblement, jo no sé si seria el camí que utilitzaria ell per comunicar els dos castells, com sabem eren de la seva, o sigui, eren de la seva propietat i portava el control. Jo no sé si era el camí que utilitzava, però no serà molt lluny, val? Perquè el que anem a fer és travessar el que és la serra de l'Alboraca, i la veritat és que tampoc n'hi ha massa espai, no? De dir, bueno, pues,
o passen per ahí o passen per ahí.
Exacte, és dir, no, que no n'hi ha més, no? Pues, aleshores, el que farem quan l'excursió va ser una miqueta llarga, que serà en dues etapes, pues, el que anem farem serà la primera. Anem a anar des de la vall de Perpuchent fins a lo que és Benisil, la població de Benisil, i després ja pujaríem fins al castell de Benisil o de Vall d'Alcalà. La primera etapa, doncs això, aniríem fins a la població de l'Orxa i bueno, es situaríem en el que és el carrer Músic Vicent Sánchez, a la part alta de la població, i al costat de lo que és al final del poble hi ha les naves industrials, i entre la nave industrial i el que és les Hortes, direcció sud, és un camí asfaltat que és el que tenim que seguir. A uns 150 metres anem a trobar un encreuat de pista de camins asfaltats que fan un circuit tancat. Este camí fa un circuit tancat que comunica les zones d'horta del lloc, no? Pues bueno, nosaltres agafem el de l'esquerra i el nostre propòsit és aplegar fins al depòsit d'aigua potable de la població. Així ja tindrem algun encaminat al voltant d'uns 12 minuts fins que pleguem el depòsit. Bueno, reconeixem el depòsit per les seues característiques típiques d'aquest tipus de construcció. Va ser inconfundible reconèixer-lo. Per a més informació, en el mateix depòsit hi ha una fonteta en clau de passe per a poder omplir la cantimplora si mos fera falta. Anem a seguir. El camí asfaltat, direcció sud, sense cap dubte, fins que trobem a la nostra esquerra una casa de nova construcció de rústica, vale? molt característica, no pot passar desapercebida perquè és una casa que ressalta. Bueno, pues en aquesta casa, haurem tardat uns 20 minuts en aplegar fins a aquest punt, anem a trobar-nos a l'esquerra un sender que ja deixem el camí asfaltat i agafem la senda esta que en principi anem a veure durant tot el recorregut, anem a veure que està a marginar. És una senda que està treballada, és a dir, és una senda que possiblement fora utilitzada per a extraure recursos naturals de lo que és la serra de l'Alboreca i també traure la producció de les xicotetes zones de cultiu de secà que té la zona. Sentit ascendent, direcció sud, en les seues corresponents revoltes per superar el desnivell, i aplicarem a un punt on anem a trobar-nos una espècie que ja vam comentar la volta que vam fer l'excursió de l'Alboreca, d'un sabinar. És un sabinar, uns cipresos de Cartagena, que s'anomenen. És una planta que és forània del lloc i és producte possiblement producte d'una repoblació que en el seu dia es farà. Però, bueno, és molt... És impactant, perquè quan aplegues a la zona veus aquestes sabines altes, grans, en forma piramidal, i ressalta, no? I, a més, n'hi ha diversos individus, que no són poquets, que són molts. Bueno, doncs, una volta eixim d'este sabinat, anem a fer un xicotiu recorregut i anem a topar-nos en una pista forestal. En aquesta pista forestal haurem tardat des de Quèmissi de l'Orxa fins a aquesta pista forestal uns 45 minuts. Ara anem a agafar direcció est. Anem a seguir ja la pista forestal sense abandonar-la. A més, anem a trobar-nos molt poquius encreuats. El primer encreuat que anem a trobar-nos va ser a partir d'una hora, una hora 5 minuts, una hora 10 minuts, d'haver començat a caminar per la pista forestal. A més, anem a trobar-nos en que la pista és selectiva a l'hora de que passen vehicles, perquè anem a baixar d'un barranc en una forta baixada, i una volta estiguem baix del barranc anem a fer una forta pujada per superar el barranc. És a dir, és selectiu per als vehicles, perquè allà només poden circular vehicles de 4x4. Però, bueno, ho dic això com a pista, com a informació de lo que anem a trobar-nos. Bueno, doncs això, quan apleguem al voltant d'una hora 5 minuts, una hora 10 minuts de caminar, anem a tomar un altre encreuat i nosaltres anem a seguir cap a l'esquerra, direcció est. Seguim la pista forestal i aplegarem a un punt on la pista es converteix en formigó. El que és el camí està formigonat i en algunes séquies. Això és motiu perquè un poc més avall d'on comença el formigó hi ha un depòsit d'aigua per a càrrega d'helicòpters, per la lluita dels incendis forestals. Pues, bueno, esta pista de formigó en aquestes séquies el que aprofiten és les pluges, l'aigua de la pluja, canalitzen l'aigua i va directament dins del depòsit. Bueno, pues nosaltres deixarem el depòsit a la nostra dreta, seguirem la pista forestal i al voltant d'unes 2 hores 35 minuts, 2 hores 40 minuts d'haver començat des de l'Orxa, anem a situar-nos ja en el punt de descens. Anem a trobar-nos un altre encreuat de pista i en aquest encreuat, en el cas que veguem que dubtem, pues una miqueta més cap avall, si saltàvem este cruç una miqueta més cap avall, tocaríem en l'asfalt de la carretera que va de Benisili fins a la Llacuna. Entonces, pues ja, com si toquem l'asfalt és que s'ha equivocat, retornem una miqueta darrere, val? 150 metres de... Però bueno, en este encreuat, que està a 150 metres de l'asfalt, anem a trobar-nos a la dreta, en principi d'un camí ample, i en seguida es converteix en senda. És una senda que fa una baixada, no la podem considerar forta, però vaja, significativa, no? Anem a fer una baixada en les corresponents curves per superar el desnivell, anem baixant, i s'anomena la costera del Llamp. Vale, pues, sense perdre la senda, anem a baixar fins a lo que és el cementeri de Benisili, i després aplegarem a lo que és la població de Benisili. Al final, tot el recorregut, tindrem al voltant de 2 hores 40 minuts o 2 hores 50 minuts. Bueno, això és temps real, val? Si parem a fer fotos o si almorzem... Bueno, el temps que estiguem parant ja que descomptar-lo. Pues bueno, 2 hores 50 minuts i esta seria la primera etapa. Aplegaríem a Benisili i bueno, en el blog, guillemtorres.blogspot.com tenim informació, fotografies, el track del recorregut i tot el que han xerrat pues, està penjat ahí, Quique.
Doncs ja descobrirem com continua aquesta excursió per tal d'arribar al castell de Benisili.
Exacte, bueno, i s'obren les portes que a partir del castell de Benisili podríem aplegar fins al castell de Planes i bueno, a més interessant, no? Perquè segur que per ahir va passar. Si no pel mateix puesto, bueno, no té molta fugida, no? Té que anar per ahí, precís.
Guillem Torres i Perea, moltíssimes gràcies.
Vale, a tu, Quique. Am Himmel stand mein
Stern. Abans de tancar aquesta visió de l'hora del medi ambient, tornem a saludar a en Gavi Sanchis, que ens porta la valoració setmanal.
Sí, els aplaudiments i les broncades. Iniciem en l'aplaudiment.
Però sí. Comencem per l'aplaudiment, no?
Sí, sí.
Molt bé.
Va adreçat a la mare natura, diguem així, no? O a la fortuna. A les reses pluges. Un aplaudiment així a reses pluges, que és una satisfacció, que les pluges aquests dies eren molt necessaris i al final les hem tingut. Ara ens toca a nosaltres ser eficients en l'ús de l'aigua. Ho diem sempre. Quan ens falta l'aigua hi ha restriccions. No té mèrit fer estalvi. En aquest moment no tenim altra possibilitat. Doncs bé, és quan hi ha aigua, quan devem fer estalvi, i ahir sí que tindrem mèrit. I, sincerament, també és la nostra obligació com a pobladors d'aquest planeta. Per tant, aplaudiment amb satisfacció a les pluges.
I a qui es bronquem aquesta setmana?
És una esbroncada condicionada.
A veure.
I m'explique. És al voltant del tema dels enfrontaments sobre el transport públic a la nostra ciutat. Està bé que es discutisca, que es debateixca, que cadascú plantege la seua, però crec que per damunt de tot deuria estar la potenciació del mateix, que la població vegera atractiu el fer ús, que així disminuiria, sens dubte, l'ús del vehicle privat i que fora eficient tant econòmicament com d'operativitat. Crec que es podria aconseguir. Crec que si no són capaços de fer un bon pla de mobilitat, en el que crec que està treballant-se ara, i en el que el transport públic siga protagonista amb l'afegit de potenciar l'ús alternatiu de la bicicleta i potenciar el que el peató, el vianant, puga transitar per la ciutat amb tranquil·litat i amb seguretat, és a dir, afavorir eixa, diguem, sostenibilitat del trànsit urbà. Per tant, si no estan en eixa predisposició, des d'ací les broncades. Si estan en bona predisposició, que les broncades no els afecte, però en este cas...
Que no es donen per a l'únic.
Exactament, ahí estaria.
El debat al voltant de la mobilitat, que és sense dubte un dels que està damunt la taula i que cal analitzar des de molts punts de vista. Gavi Sanchis, moltíssimes gràcies. Ens tornem a trobar la setmana que ve.
Gràcies a tu.
Emplacem també a tots els amics oients per a d'ací 7 dies, ací a l'hora del medi ambient. Gràcies per l'atenció, parada, i molt bona vesprada.